vall del monestir.
9 i 19 minuts, moment de la tertúlia del dimarts. Avui amb Raül Martínez, bon dia.
Molt bon dia.
T'he enganxat, estaves despistat.
No, és veritat, molt bon dia.
Ara sí. Aina Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
Àgata Guinó, bon dia.
Bon dia.
Rogeli Padró, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Eduard Gené, bon dia.
Bon dia, tingui.
Per qui m'atrà del...
Està enfadat, està enfadat.
Sí, sí, avui, fatal avui, eh?
No, està enfadat perquè, a veure, si plou es mulla.
Clar.
Clar, sí, sí.
Però si tu vas allà a parlar amb ell, també et mulles. Aleshores,
no,
ha...
no, no genera cap solidaritat, no? Entre
clar,
el
hi ha un problema, hi ha un problema. I a més, s'entel el vidre. Per tant, no veus bé el que has de pitjar. Això passa sovint.
O trema.
A mi em passa amb les ulleres.
També, també. En aquest moment jo penso que tenim problemes de no veure-hi bé.
Sí.
En general.
Per tant, hauríem de posar com cabina està a la
porta. Podria arribar a ser de consens aquesta sentència, mira què et dic.
Sí, sí, sí.
És un running gag.
Tinc un ull, veus? L'ull esquerre, el tinc una mica...
S'ha de vigilar amb els ulls, també,
últimament. Sí, sí, sí. El tinc una mica fotut. I he pensat, has dormit del cantó que no has de dormir.
Ah, sí.
Això passa, també.
Això és l'edat, això és l'edat, Eduard. Això
passa, eh?
Això també és l'edat, sí.
Aina, acosta't una mica més al micro, que si no, no et sentim. Així, perfecte. Bé, doncs més enllà de les aventures d'Eduard Gené al parquímetre, ahir vam tenir ple municipal, un ple municipal on se n'ha parlat molt d'aquesta xifra, d'aquest impost, no? I ara ens trobem que el nou govern el primer que fa és apujar l'IBI.
No, home.
Aquest, digues.
Que no.
No?
Que sí.
El Rogeli Padró. El Rogeli ha sigut molt contundent.
La frase seria s'han vist obligats a o no?
Sí, això és el que
la notícia es pot donar de moltes maneres. Sí.
Efectivament. La pujada
nosaltres
serà,
no volíem, però...
serà d'un 2,9%. L'objectiu és fer front a la previsió de la despesa tenint en compte tres factors: la massa salarial, la reestructuració del deute i dels préstecs i la manca d'inversions de l'Estat. De moment congelades mentre no hi hagi govern. Això de la manca d'inversions de l'Estat crec que és... sol justificar moltes coses.
Moltes coses.
Sí. Què us sembla això? Us esperàveu una cosa així o no?
Bé, la CUP n'ha fet bandera sempre de la pujada de l'IBI, no? No sé si va sorprendre algú. Jo crec que va sorprendre veure-ho al punt del ple d'aquest octubre, perquè com que... ens va arribar així de sopetón, diguéssim, perquè no hi va haver roda de premsa prèvia per explicar els punts i ens ho vam trobar com aquell qui diu dilluns, ostres, ordenances, pujada de l'IBI. Però sorpresa, a mi no em va sorprendre, jo m'ho esperava perquè, vaja, és una de les reivindicacions sempre de la CUP i ara està el govern.
Què més? Què més? Alguna idea més que tingueu l'Eduard sobre...
No, jo no vaig estar com... Suposo que l'Àgata va estar en el ple i he fet una mirada així per sobre.
Sí, no?
Però jo penso que de coses com aquestes n'hi hauran bastantes. Vull dir que el govern acaba de... Bueno, no acaba d'arribar, no, perquè ja porta un cent i pico de dies, no? Però anirà fent quan vagi veient la necessitat de fer segons què, i ho farà. És que no hi ha
també és veritat que en aquest mandat el govern no necessita l'oposició, per dir d'alguna manera, no? Que en l'anterior sí que el govern de PDeCAT Demòcrates havia de convèncer algú per aprovar alguna cosa. En aquest cas... poden tirar, no tirar pel dret, evidentment, però sí que tenen...
Teòricament sí, però jo continuo pensant que és un govern que té l'oposició dins del govern. I això és molt difícil de gestionar, eh? Mm. Bastant difícil.
Jo no sé, de moment, jo crec que mostren bastanta cohesió, eh?
Suposo que fan un esforç.
Creieu que el govern està mostrant cohesió?
Sí, després de la sentència, i a més, ahir el Pere Soler reafirmava, no me'n recordo quin punt era, però...
Home, n'hi va haver 35, va haver, ara no demanarem que te'n recordis.
No te'n recordes,
però,
ara,
no, no, recordo, però es reafirmava davant, bueno, va dir exactament, no?, que aquí ens hem posat d'acord, som tres partits d'esquerra que ens hem posat d'acord per fer polítiques de ciutat i com venen deixant entendre que el que passi al país no els farà sacsejar.
Jo tinc la... Endavant, sisplau.
No, perdona.
No fes fes.
No, 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 no,
a mi em costa, eh? Em costa de aquesta pujada, em costa d'entendre, per molt que me l'expliquin, el tinent d'alcalde Pere Soler es veu que va ser prou explícit, però les raons per mi són, per mi em costen, ho repeteixo, l'increment del sou, les raons, una de les raons, increment dels sous dels funcionaris, una altra, l'estancament d'ingressos de l'Estat, és veritat, sí, es tenen agafats per les mans i pel coll, i també l'amortització de préstecs previstos pel 2020, i una altra cosa que no és menor, que per mi és déu-n'hi-do, perquè fins ara tampoc se n'ha parlat massa, però ara, a l'hora de parlar de quartos, a l'hora de parlar de diners, doncs resulta que el cost de l'equip de govern creix un 24,1% respecte a l'anterior mandat.
També són 3 regidors més, eh?
S'ha de comptar que el cost de l'operació també baixa.
Ens costa. Això als ciutadans, els que paguem, els que cotitzem, aquest augment de regidors, d'aquests 3 regidors, doncs el paguem entre tots també. Bé, tinguem-ho en compte. Jo no ho critico ni molt menys, però realment és així.
El mandat 2011-2015, crec que eren 15 regidors de l'equip de govern. Clar, és que...
Ja, però l'augment de regidors no pot augmentar un altre... No, no té això. Jo crec que hem de tirar més... Més ampli.
Clar, sí que tots tenen cartera.
També hi ha dedicacions, sí, sí. Més dedicacions exclusives de les que hi havia. En qualsevol cas, per tant, al final, sí que és veritat que ens hem trobat en un equip de govern que va començar costant una cosa i ha acabat costant-ne una altra.
No hi ha una subdivisió de responsabilitats, o sigui, hi ha un tema determinat, el que sigui, el que vulguis. I hi ha el tinent d'alcalde o hi ha el regidor o la regidora. Però a partir d'aquí hi penja... Hi ha una subdivisió i llavors hi penja un de més i un altre. I com a conseqüència, allò que teòricament hi havia un sol responsable, resulta que no hi ha un responsable, que n'hi ha 3. Per tant, lògicament...
Això ja passava abans.
Sí, jo de l'estructura de govern, bueno, crec que és un govern nou que ha volgut provar coses noves i com que veníem de 30 anys d'una altra cosa, entenc que és interessant que provin i que vegin una estructura més horitzontal, que d'alguna manera la proposta. Respecte a la pujada de l'IBI, m'agafa una mica en fred perquè no ho havia llegit, perquè...
Estàs en altres coses.
Perquè vaig anar a posar els nens a dormir no, i ja no vaig veure com pagava el ple, o sigui, és així.
S'acaba d'escriure aquestes notícies molt tard i si al matí has de portar nens a l'escola no tens temps de llegir. No, no, això...
O sigui,
això...
Va acabar aviat, això no és sí. Excurs, eh? O
no.
A les 8 estava tot enllestit, però escriure l'IBI ja estava publicada, perquè
és molt ràpida.
No és el cas, vull dir, no ho havia vist. En tot cas, clar, és un moment... És a dir, a mi la pujada de l'IBI en ella mateixa em costa analitzar sola, com... Penso que sí, va acompanyada. És a dir, la pujada de l'IBI sobre béns immobles, per tant, d'alguna manera pot tenir algun efecte mínimament distributiu, que la gent que té propietats no pagui més impostos que la resta. A mi el que em preocupa és que quan aquest IBI acaba repercutint en el lloguer que paguen les famílies, que són les que probablement algunes d'elles tenen menys recursos, no? Els llogaters i llogateres, per tant, en aquest sentit sí que em preocupa, però d'alguna manera també penso que no deixa de ser... si hi ha unes necessitats d'ingressos, les polítiques, els partits d'esquerra, les polítiques d'esquerra sempre passen per això, no? per recaptar més impostos, però espero i desitjo que això vagi de la mà de sanejaments en altres sentits. És a dir, estem segurs que la resta de diners que s'estan... De que tota la despesa s'està gastant de manera adequada, no? Hi ha projectes d'aquests, no sé, ara se m'acudeix que han anat llei, tota una història que... i Vita i no sé què, no? Que tenen allà tot un muntatge d'un viver de cooperatives o d'un viver d'empreses, no sé què. Sí, projectes d'aquests estancats, reengegats i que veus que és un pou d'inversió de diners sense rèdits, per exemple, o quantitat de coses d'aquestes, no? Que dius, assegureu-me que tota la despesa s'està gestionant bé i em poso bé amb les pujades d'impostos, però sempre de la mà d'això, que s'estigui, hi hagi un saneig a nivell de despesa.
Parlaves d'un projecte del qual, de fet, l'equip de govern, el projecte del Vita i el B-Business, sí. Ja s'ha mostrat a favor d'eliminar-lo, diguem-ne.
Ah, sí? Has vist? No hi ha com llegir.
Convertir-lo en un altre... Però això va ser l'agost. L'agost, evidentment, és un dia de menys intensitat.
Doncs, bueno, és que jo és un projecte d'aquells que no el conec molt a fons, però que sempre veus que és un pou de vessar diners sense tenir molt clar ben bé de què serveix, no? Doncs, i ho he posat d'exemple perquè és el primer que se m'ha acudit, però és a dir, projectes d'aquests que dius, què està passant? Si és en... Si les pujades d'impostos van de la mà d'aquestes coses, doncs em pot semblar bé. Al final crec que hi ha inversió pública per fer. Si és per tots i totes i realment hi ha una millora de la qualitat de vida de la gent, endavant, però ha de ser evident.
Encara, segons el tinent d'alcalde, en un immoble mitjà de Sant Cugat l'increment serà d'uns 20 o 30 euros anuals, segons Pere Soler, de mitjana. No, és que no, clar, jo com que no he pagat mai IBI, no
ho direm a final d'any.
Sí, no us ho sé dir.
I l'altre, crec que s'ha comentat una mica per sobre també, el tema del... Jo crec que, o sigui, que la unitat de govern sí que s'està veient bastant unida, no? Uh-huh. Em valgui la redundància, però que... I és el que l'altre dia jo em posava una mica nerviosa, perdona, Eduard, que vaig contestar-te una mica malament, però...
Malament no em vas contestar tu?
Perquè...
Què dius, ara?
Que estava com una mica... No, perquè al final sí que és el que comentàvem, no? Que realment les conseqüències de la sentència i tal ja se sabien, i el pacte de govern està fet sabent que hi haurà aquesta sentència, per tant, haurien d'haver parlat d'això i crec que estan demostrant que això s'havia parlat i que tenien clar com actuarien en el moment de la sentència, que va fer, no? L'Esquerra i la CUP van posar la cara en el moment de la sentència, el Pere va quedar al marge i han seguit les polítiques d'Esquerra i no s'ha generat molt lío al voltant d'això, que crec que per mi és interessant.
De tota manera,
que
encara
així.
Que sabés, una cosa que se sàpiga, l'altra quan t'ho trobes.
Ja, en calent, no?
Les sensacions... que pugui generar, no?, tenir algú que formes equip que pensa tan diferent de tu en una qüestió que per tu és tan important.
Sí.
Que... Sí. És que el Raül Romeva anava a la llista d'Esquerra Republicana de Sant Cugat.
Sí, sí, no, és dur. Entenc que... Bueno, no sé, entenc... Ara vaig especular fortament, eh? No. Però entenc que tampoc el Pere Soler... O sigui, que ningú deu estar defensant... Bueno, que el Pere deu ser una mica respectuós amb tot això allà dins. Bueno, no ho sé, espero.
Entenc que sí.
Perquè si no, allò seria una escabatxina. Entenc que estan tocant la moral més directa de les persones afectades, no?
De fet, el PSC ha sigut molt caut, el PSC de Sant Cugat, a l'hora de valorar les sentències. Un costum que teníem l'any passat i que de fet aquest any, com que els plens són més fluixets, normalment no fèiem, era... els punts més llargs, el guanyador del punt més llarg. Hem arribat a xifres respectables ahir, eh? Ja vam arribar als 28 minuts i 18 segons.
Ostres, ho va apuntar?
Sí, evidentment.
Bici que tenen.
Tenim una mania aquí a comptar-ho a partir de... Tenim la sort que com que gravem el ple ho podem consultar, eh? No és que tinguem algú aquí comptant, ja podem amb el cronòmetre.
Sí, no podem destinar gent a això.
El punt 32 és la... Perdoneu. Sí, punt 32, 28 minuts i 18 segons, moció del grup de Junts per Sant Cugat per la no criminalització de l'independentisme. En segon lloc, una moció que no té absolutament res a veure, que és la moció del grup municipal de Ciutadans de condemna a la violència i el terrorisme en democràcia.
Que estrany.
Són els dos, les mocions sempre són les més llargues, en aquest cas són 23 minuts i 21 segons.
Ens embarquem a parlar de violència, no?
I les ordenances completen el podi amb 19 minuts i 41 segons. Aquest és el podi dels punts més llargs d'ahir.
A mi em va agradar molt, crec que va ser la Núria Gibert que li va dir Ciutadans que, bueno, que estava molt bé que presentessin mocions fora de l'àmbit municipal, tenint en compte que el mandat anterior s'aixecaven i marxaven quan no es parlava
de coses locals,
no? I ara resulta que ells presenten mocions, en fi...
És que queden 3 setmanes per a les eleccions.
Clar, queden 3 setmanes per a les eleccions i han d'encendre una mica més l'ambient si fa falta, no?
Els resultats de les enquestes no...
Ja, van malament. No,
a mi que Ciutadans parli de violència, un partit que defensa polítiques de dretes i de retallades, em sembla molt interessant, perquè al final més violència que gent dormint o que gent que no pot ser hospitalitzada als passadissos dels hospitals, més violència que la pressió immobiliària que patim els joves, més violència que tot això no em veig per enlloc, per tant, endavant amb que presentin mocions en contra de la violència en democràcia.
Va ser això, la discussió al voltant, al final és una mica el hàmster del ple, no? El que anem, sí. És, són voltes al voltant del mateix. Entenc que aquesta, jo ahir no vaig poder-lo seguir el ple, entenc que el debat va ser similar al de sempre, no?
Sí.
Res especialment.
Res
especialment novedós. Saltem, que tampoc hem d'aturar-nos en aquestes coses, i arribem al moment, un dels moments estrella del ple, que és l'audiència pública. Aquesta, una audiència pública, de la qual també, evidentment, tenim la durada, que estic buscant ara mateix, que destrossa tots els límits, 61 minuts i 4 segons, l'audiència pública, la gent devia tenir moltes ganes d'explicar coses amb temes habituals, però, per exemple, l'Aina Serra no l'hem sentit sobre aquest tema, perquè no hi era l'any passat. A l'Amfiteatre dels Jardins del Vallès, Víctor Ruiz, el veí del barri, el més beligerant amb aquesta obra, va tornar a treure el tema. Creieu que l'equip de govern prendrà alguna posició diferent, aquest nou equip de govern, respecte a la que havia agafat el de PDeCAT Demòcrates?
Jo és que, a veure, això que ha tingut tants canvis, ha passat tantes coses des que es va aprovar dintre dels pressupostos participatius, que ja no sé on està. Vull dir, d'una capacitat de 400 persones va passar una capacitat de 100.
De 800 eren al principi,
800,
ja crec.
Va una de 100, que després van dir que no era 100 perquè si miraven físicament resultava que era per 200.
Sí, s'apretaven molt el que havien 200.
S'apretaven molt, quedaven 200.
Tenen plada de cul aquí, estem massa matisos.
El tema per mi està bàsicament en una cosa. Si hi ha un compromís, si es fa un compromís dient aquest amfiteatre només servirà per uns mesos determinats de l'any i, a més, només servirà per fer música no amplificada o teatre, i, a més, es tancarà el que es faci a partir d'una hora determinada, com, per exemple, màxim a les 12 de la nit, la veritat és que no hi veig cap problema especial. O sigui, s'ha magnificat per mi una cosa que, de fet, jo ho puc entendre que hi hagi uns veïns que diguin, però és igual com tu, si estàs en un pis determinat i resulta que hi ha un bar a sota de la casa, doncs què faràs? Els fotràs fora, els del bar? Si els del bar resulta que tanquen a les 12, per dir alguna cosa, i es queden uns quants, potser són els birres allà asseguts a davant, com passa aquí a la plaça Augusta, doncs què faràs? És un tema difícil de solucionar, perquè penso que hi ha un grup determinat que ha arrastrat a moltíssima gent fins a aconseguir una oposició important.
El que sembla clar és que el projecte original no s'hi tornarà.
No, això seguríssim.
T'agradava el projecte original?
A mi sí. Em poden dir que no hi vius allà, probablement. Tinc a veure. Però a mi sí, perquè penso que era un espai, o sigui, es trobava un espai nou quan tot es concentra, doncs, en un punt determinat, doncs, que seria la plaça d'Octavià, més la plaça d'Augusta, més la plaça de l'Hom, que sembla que tot s'hauria de fer allà, o com a molt, doncs, en el parc Ramon Barnils, i es trobava un espai nou, i aquest espai nou, doncs, insisteixo, garantint uns mínims, o sigui, perdó, uns màxims, de temps d'ocupació, doncs a mi em sembla perfectament raonable. Ara, no s'ha volgut.
És que, a més, va sortir d'uns pressupostos participatius.
Sí.
Clar. O sigui, sí. Vale, la gent ho tria, però llavors surt un altre grup de veïns que fan oposició. Clar, és
la
que...
La gent s'equivoca i no...
És que clar, tampoc,
la gent
es poden fer polítiques a base de les queixes dels veïns. Si es prenen decisions, pues, a veure, sí, clar que s'han d'escoltar, però, ostres, que hi hagi un veí que es queixi i canviem tot un projecte que ha estat triat per la ciutadania via pressupostos participatius, jo no acabo de veure.
Clar, el problema és que quanta d'aquesta gent ha de conviure amb aquest equipament? Clar, és l'equilibri, no? No és que jo no soc veí
del Vallès. Sí, però és que la ciutat és de tots, no només de la gent que viu en aquell lloc, igual que la plaça Octavià és de tots, no només els veïns de la plaça d'Octavià.
Jo aquí veig dues coses. d'entrada, afegir equipaments culturals que facilitin la, diguem-ne, la promoció, la participació en cultura, em sembla interessant, sempre i quan siguin equipaments a l'abast de tothom. És a dir, ja hem tingut el problema amb el teatre auditori, que perquè les entitats hi puguin participar, en puguin fer ús, han de pagar unes quotes d'entrada, diguem-ne, altíssimes que no poden assumir, i entenc que el Teatre de la Unió d'alguna manera resoldrà això, però és una mancança històrica a Sant Cugat, una falta d'espais per fer coses més petites, no? Ara a través de la xarxa de centres cívics s'estan fent més coses, però no és fàcil tenir espai a Sant Cugat per fer coses petites o mitjanes. Per tant, endavant amb tenir equipaments que resolguin això. I l'altre és, amb tot el tema dels veïns, una mica en la línia del que comentava l'Àgata, però potser també anant cap a les solucions, no sé si coneixeu a La Floresta, el Pacte per la Convivència. Han fet un pacte entre les persones que són propietàries dels bars, els veïns i veïnes, les persones que programen o les entitats que programen espectacles culturals, han fet un espai de trobada per prendre decisions entorn al que li han dit Pacte de la Convivència, no? Que és marcar què, com, quan, de quina manera, no? Crec que a Sant Cugat el Pacte per la Nit és un clàssic que s'arrossega de no acord, no? Potser és perquè hem intentat fer un Pacte per la Nit massa gran, potser és perquè inclou, és a dir, vol regular, és molt diferent regular la plaça de l'estació de la Floresta, que és una cosa concreta i petita, amb unes persones afectades que són delimitades i és fàcil fer una llista, diguem-ne, i fer-ho per totes les places i espais de Sant Cugat és més difícil. Però crec que Sant Cugat hauria d'agafar una mica aquesta idea i el Pacte per la Nit, veure com es desencalla, perquè al final resoldria totes aquestes desavinences, no? Dir, no, mira, a aquest veí se li diu, no, mira, és que el Pacte per la Nit, en el qual han participat totes aquestes entitats, totes aquestes associacions de veïns, no s'hi val un veí, no s'hi val un veí. Clar, un veí no és ningú. És una associació de veïns i veïnes, és un grup d'entitats culturals o que programen, és l'Ajuntament, és, si vols, seguretat o protecció civil d'aquests, aquest tipus de col·lectius de seguretat, tots a la mateixa taula i posant-se d'acord en rotació d'espais, en horaris, en tot. Hi ha d'haver espais perquè els joves puguin acabar més tard. No cal que tot acabi a les 11, no cal que tot acabi a les 12. Hi ha d'haver espais perquè els joves acabin a les 3 i a les 5. No passa res, però han de ser rotatius. Hi ha d'haver espais perquè les persones que volen descansar puguin descansar. Ha de ser així, però ha de ser rotatiu. Hi ha d'haver espais per punk, com hem vist aquest cap de setmana, hi ha d'haver espais per música clàssica, hi ha d'haver espais per poesia en petit format, hi ha d'haver espais per tot, però que sigui en un acord i que no sigui a base d'un veí que es queixa, una entitat que fa un comunicat perquè no ha pogut programar, perquè li han suspès o el que sigui, no?
Estic totalment d'acord amb el que està dient l'Aina. El barri de Sant Francesc, avinguda Cerdanyola, té aquesta mancança, evident, des de fa molts anys. Al marge del que diguin, ho puguin dir, amb tots els meus respectes als veïns de la zona, associació de veïns inclosa, i fins i tot als polítics, jo crec que el que s'ha fet fins ara són, si m'ho permeteu, són parxes. Perquè el que tenim, el que tenen els veïns de l'avinguda de Cerdanyola, el més poblat de Sant Cugat, o almenys amb menys...
El més dens, no?
El més dens, exacte, aquesta és la paraula.
Més densitat.
Sí, doncs fa falta això, un espai en el qual doncs s'hi pugui conviure, s'hi pugui fer teatre, s'hi pugui fer cinema, s'hi pugui fer reunions, hi hagi espais rotatius, la gent s'hi pugui trobar, els avis s'hi puguin trobar. Bé, d'acord que hi ha una forma de ser diferent. La gent es troba molt pel carrer, xerra molt pel carrer, es troben en els bars... Però també crec que l'administració pública, en aquest cas l'Ajuntament, hauria d'oferir espais públics perquè la gent s'ho pogués trobar i fer una mica en la idea del que són els casals. El casal de Mirassol, per exemple, que déu-n'hi-do, ha costat el seu força anys, perquè va començar com una cosa molt freda, sense projecte, però a poc allò ha esdevingut un espai ric amb activitats i un espai on la gent de Mirassol, que per la seva dispersió doncs és difícil trobar-se, doncs la gent allà hi trobes molta gent. Vas a mig matí allà i amb molta activitat, i a la tarda no cal dir-ho, encara molt més. Espai per teatre, espai per fer cinema, etc. Jo crec que una mica en aquesta línia és per on hauria d'anar un nou espai a l'avinguda Cerdanyola, en aquest cas en l'associació de veïns de Sant Francesc.
Hi ha espai?
busquem-lo, però el que no podem fer és anar buscant casetes com la que ara sembla ser, com es diu aquella...
Sí.
El xalet de Torreblanca.
De Torreblanca. Per mi és insuficient.
Sí. L'altre és, el barri disposa d'un projecte autogestionat que està funcionant, que està complint una funció entre el jovent, no? I és un model autogestionat que està funcionant. Si per temes arquitectònics, com comentàvem l'altre dia, aquesta gent, o per temes de seguretat, aquestes persones han de deixar d'utilitzar aquest espai, curem
model per a poder ser.
Clar, cuidem i curem l'essència d'aquest projecte i veiem on els podem reubicar mantenint l'essència del projecte, que és l'autogestió.
Hem sentit poc, Raül. Ara et mirava...
A mi els espais culturals i de trobada em semblen bàsics per fer ciutat, per fer poble, i aleshores qualsevol discussió sobre això penses, bueno, pues estem dedicant massa temps a defensar una cosa que es defensa per si sola. Vull dir, els espais... I a més, jo me'n recordo quan jo, per exemple, un moviment com el de Vall d'Oreix, que tu tens espais i tens moviments de lectura, de ball, de
teatre,
de teatre, de poesia, i que són coses, moltes vegades, iniciatives molt individuals que després van arrossegant gent. Està molt bé trobar-se al bar i fer coses, però si tu tens un espai on pots desenvolupar-te, doncs és fantàstic i meravellós. I això no hi ha discussió. I si a l'Avinguda Cerdanyola estem parlant de que sempre s'han tingut espais autogestionats i de 60 metres quadrats. Vull dir, no pots fer res. Aleshores, no sé, jo en aquell estat xalet negre, en la zona de que la gent que té una mobilització i és un punt de referència per a una sèrie de situacions. Bueno, doncs aprofitem, perquè sembla que quan es posen fins i tot en aquests espais hi ha espais socials i culturals, s'aprofiten, per tant, és només desenvolupar-ho i no només obrir un espai, sinó després gestionar-lo adequadament, o sigui que no sigui un... Què feu? Com ho fem? No, o sigui, que es posin a treballar...
Clar, per exemple, un espai com el del Casal de Mirassol no hi és al barri, no hi ha lloc, és que no el pots posar, hauries de bé, no sé, podríem tirar a terra algunes cases, però crec que també ens faríem uns quants enemics.
Hi ha un tema, no?, amb uns terrenys al costat de l'escola Collserola, algú hi ha per allà.
No sé si ens queda, tot dependrà de la... però pel que és pastilles, poques en queden a l'espai. La qüestió és també si almenys en el que, pel que fa a aquest veí, el que afirmen és que potser el projecte inicial era massa gran com a amfiteatre.
No, però és que, no, és que a veure, va començar un veí, però s'han ajuntat moltíssima més gent, no ens oblidem d'això. Passa que hi ha un veí que és el creador d'aquesta sensació d'ocupació i de tenir una quantitat de gent. O sigui, aquest veí va començar a presentar-lo, això serà una ocupació d'un espai per part d'una gent jove que farà botellón. Escolta'm, per favor... Estem parlant d'una...
No criminalitza els joves.
Estem parlant
d'una... Si ja tenen els seus espais per
fer
botellons.
A veure, ja ho fan.
És un dels problemes que tenen, no?
Per això et dic que una de les, diguem, solucions, entre cometes, consistia en donar-hi un altre caire i crear un tipus d'activitat, sobretot pensant en finals de primavera, estiu i principi de tardor, doncs que eliminés aquest tipus de qüestió. Quan no s'accepta això, no és tant perquè s'hagi pensat quin és el projecte, sinó perquè no es vol, senzillament. S'ha acabat, no hi ha matisos aquí amb l'oposició aquesta. I quan es va aprovar aquest projecte, com deies molt bé, Agata, que estava dintre dels pressupostos participatius, va tenir molta votació. Jo estava allà i ho recordo perfectament. Va estar molt votat i molt ben rebut per la majoria de gent que en aquell moment estàvem allà. Quan es va anunciar aquest projecte, al principi no va sortir ningú en oposició. Va ser com va començar a moure's, quan es va determinar les dates que es faria i quan es va explicar més o menys, perquè hi ha dos aspectes, una seria la creació de l'amfiteatre, però també l'adaptació, el canvi de tota la part de jardineria que hi ha en aquella zona. Per tant, hi havia dos aspectes, no? Deixava el jardí en unes condicions que no estava i després fer aquest amfiteatre. Però moltíssima gent que fa teatre amateur aquí era un altre lloc per poder fer feina i per programar, si convenia dintre del programa de música, de música clàssica, per poder tenir un espai més que el claustre que habitualment s'utilitza per això. Clar, imaginem-nos uns concerts de música clàssica, un quartet, un trio, un piano, una cantant, home, molt soroll, i si és fins a les 11 de la nit, molt soroll no en farà. De 9 a 11 de la nit, per dir alguna cosa, no? O de 10 a 12. Però hi ha una oposició, això diguem, és una oposició sistemàtica. Sistemàtica sense calibrar massa el que estem dient, sinó dir, no volem, senzillament.
Jo crec que aquesta, o sigui, en molts casos, que és el que comentàvem, no? La resposta veïnal, hi ha una ràpida tensió davant d'una resposta veïnal en contra, no? I aleshores moltes vegades és, facis el que facis, sempre tindràs algú que molestes.
Segur.
Vull dir, jo estic al meu edifici i en el meu edifici jo podria trobar coses que em molesten i que considero que no són adequades. I aleshores que podrien millorar. I hi ha vegades que penses, bueno, pues és un equilibri. I aquesta situació en moments... Jo és que haver de defensar espais culturals i espais socials en un poble, doncs, o en una gran ciutat, doncs és això. I després entrarem en les instal·lacions esportives, algun dia.
Això, no? Quan hi hagi notícia al respecte en parlarem. Sí, sí.
Bueno, des de fa 2 anys tenim notícies de que no acaben de tancar el sostre, no? De tancar el sostre del Tuau perquè una gent jove, petitona i simpàtica,
que patina,
que mira,
no?
de fer petits i arribar a la categoria d'Osona, no? De la, doncs intenten patinar i cada vegada que plou com avui, doncs ens quedem sense entrenar, no? I hi ha 2 anys ja que portàvem esperant, que ja estava fet, assignada i distribuïda una... com es diu això?
Una cobertura
sí, de la pista, sí, d'hoquei. Portem 2 anys sense... Jo crec que ja és moment de, no?
No pateixis, Raül, no pateixis.
És que hem de defensar allò, és que només volem fer coses xules, no volem fer botellón, que també es vindria bé, tu saps, no? Que algú porti cafè o botellón.
Queden 10... Si els gintònics són una mica més barats, imagina't fer-te amb botellón.
Queden 10 minuts. Ens queda l'últim tema que volia parlar, i és que després de molt debat al voltant de la participació ciutadana, d'aquests consells de barri, sembla que finalment el centre est es dividirà en dos. De moment s'ha mantingut la mateixa divisió, però en algun moment s'hauria de dividir en dos, perquè existeixi el centre oest, el centre est 1, centre est 2, la Floresta, Mirassol i les Planes. Pot ser la solució als problemes que tenen els consells de barri? Cada consell de barri té els seus, però poden ser alguna solució?
Jo crec que els consells de barri és interessant que siguin d'espais, o sigui, de zones no petites, però menors. Per tant, m'agrada aquesta divisió. Si l'han valorat és perquè suposo que en aquesta línia de que siguin... perquè seran més propers. I el que hem d'aconseguir... O sigui, per mi els consells de barri són espais de debat des de la proximitat. I en aquest sentit em sembla interessant aquesta divisió. Crec que també una cosa que ha de fer l'Ajuntament, des de participació, Marcos i Marro, què tal? És informar millor la ciutadania de què és un consell de barri, què s'hi pot fer, cap on volem anar, veure les entitats com hi participen, perquè crec que a mi m'arriben les comunicacions de consell de barri, però pels canals, diguem-ne, potser perquè llegeixo el Tot o perquè llegeixo Cugat o el Cugatenc, perquè tal, no? Però el dia a dia de la gent, per què no ve gent a la porta de l'escola i ens diu, ei, hi ha consell de barri, per què a través de l'AMPA no es comunica, hi ha consell de barri, per què a través de l'ESBAR, que és una entitat del barri, per què hi ha consell de barri, per què, no? És a dir, crec que si volem que realment siguin espais de participació, ens creiem la participació com una cosa important, necessitem sumar més a la gent i que la gent vegi que és un espai per ell, no que és un lloc polític, que és la percepció que hi ha ara és que és un espai polític i inútil una mica potser perquè no és vinculant, però almenys ens deixen dir la nostra.
Home, hi ha un problema de comunicació també de quan s'organitzen aquests consells de barris, que a vegades a nosaltres ens arriba el mateix dia. Consell de barri de la Floresta, ostres, ni nosaltres que hauríem de ser el canal perquè la gent s'informi, no?, de quan hi ha el consell de barri, poder fer una prèvia que surti el tota la setmana abans, que surti guap.cat també amb temps. Doncs és que a vegades ens hem trobat la informació que dius, ostres, vinga, de pressa i corrents, organitzem-nos per anar a cobrir el consell de barri, però també hauríem de tenir la feina perquè fossin útils, perquè arribés a tothom i perquè anés el màxim de gent possible. S'hauria d'informar abans a la ciutadania. Primer, que s'hi fa i també quan es fa.
És que segurament els consells de barri podrien estar, diria, programats a any vista, quasi, no?
Com el ple, no?
Com el ple.
Si és trimestral, es podria avançar molta i fins i tot estudiar
cada dos mesos, consell de barri, clar, i tira milles, no?
És que és, no sé, el del centre és l'est, no?
L'est. El que són 40.000 barris és el centre-est.
Home, és que és més del 50%, és el 40% dels barris de Sant Cugat. És normal que sigui difícil de gestionar.
I a part que són barris molt diferents entre ells, que no és que siguin, es podrien agrupar, però és que no s'assemblen de res.
Per això, per això, tot el que sigui fer-ho més des de la proximitat, per més interessant.
I a l'oest té molt poca afluència de veïns. És que són, a vegades són els mitjans de comunicació,
clar, però
els polítics
jo juraria
locals
que és el meu barri,
i...
no? O sigui, el barri del Monestista, que dient,
sí, no?
No, barri del Monestista, centre-est.
Centre-est.
No, l'altre,
és que és igual, és que en tot cas, és igual, tots es comuniquen superpoc. És a dir, no és que es comuniquin poc, perquè ara em sortiran i em faran la llista de tot el que s'ha fet per comunicar-los, no tinc cap dubte, em dedico a això, però no, comunicació, és a dir, que arribi, és a dir, interès real en que les persones se n'enterin, saps? Consciència real de que les persones de peu, aquelles, penseu que la gent, la gent normal, diguem-ne, ni llegeix el diari, ni llegeix Cugat.cat, ni mira Twitter tot el dia, som nosaltres.
Alguns no saben ni que viuen a Sant Cugat.
Mira què et diré, no?
Pensa que estan a Sarrià.
Alerta. No, però és veritat que hi ha molta gent, saps? Que, per tant, fem-ho... Bueno, hem de pensar des d'aquesta perspectiva, la gent té altres preocupacions, que també tu, que cada dia, crec que ho he dit a totes les tertúlies, però clar, és que si has de treballar 10 hores al dia per pagar el lloguer, entenc que prou feina en tens i no tens temps de massa cosa més i estàs destruït. Però, a part, la participació es complica molt en aquesta societat, diguem-ne, en aquesta organització que tenim. Però tot i així, fem-ho fàcil. Anem a revisar si tothom se n'estendaran.
Jo crec que els consells de barri, en general, hi ha gent que pensa, hi ha gent que, per tant, segur que té raó, i d'altres que potser no tanta, que pensen que són absolutament polititzats. Jo crec que tampoc estan polititzats. Ho són, de polititzats, perquè hi ha uns polítics, hi ha uns representants que van allà, i està molt bé que hi vagin, perquè és una manera també d'entrada de pensar que allò que es parla i decideix pot arribar a ser efectiu. Dic pot arribar, després del tema que dèieu de la informació. Efectivament, la informació no arriba. No arriba a tothom. Jo crec que no és tant pels mitjans de comunicació, que els tenim. Tenim ràdio, tenim televisió,
diaris,
però potser arriba justa, tard i malament. I després, que un tercer element que jo diria, que en general és poc motivador. Què s'ha de fer per motivar? Home, doncs, per exemple, presentar projectes, fer propostes, buscar la gent, fer enquestes, etc. Rascar una miqueta a la societat, en aquest cas en el barri, perquè la gent es motivi i arribi a venir al barri fent propostes vàlides per al seu espai, pel lloc que viu i conviu amb d'altres ciutadans.
Però vinculant amb el que parlàvem abans dels espais culturals i socials, vull dir, la implicació amb el poble és global. I aleshores, si parlem de... No es pot fer un espai social perquè els joves vindran aquí a emborratxar-se amb el botellón. Després, clar, si tu vols arribar amb les notícies, és a dir, arribar amb els mitjans locals sobre temes molt locals, la gent no està en aquest àmbit, i menys quan, com diu ell, hi ha molta gent que està aquí com podria estar en un altre lloc, és a dir, que no té una implicació amb el poble. Per tant, tu primer has de generar aquesta implicació social i cultural amb el poble, que molta gent, el jovent perquè és jovent, i els altres, i molts perquè tenim nens i hem de participar en el poble, perquè si no podem fer gaire cosa més, però que hi ha molta gent que està molt per sobre d'aquest àmbit local, i aquesta implicació és global, i aquest 360, no? Pues és els espais socials, els espais de diversió i d'oci, però també aquest coneixement de qüestions que poden ajudar-te en la vida quotidiana, com pot ser participar en aquests espais. Però també jo entenc que és complicat, vull dir que anem tots de...
No, però és que realment aquests espais és on faria que aquest veí no estigués tan de cul amb l'amfiteatre, no? L'existència real d'aquests espais participatius i d'informació. Perquè al final el tio entendria o veuria o què li aporta, què no li aporta, o hi hauria un consens, ell hauria cedit amb una cosa, l'altra amb l'altra, o haurien parlat, tal.
Hi ha un tipus de gent que el que passa és que creu que anar a aquestes reunions no condueix a res. És a dir,
no, és que, a veure, vaig a reunir, molts anys no ha conduït a res, eh?
Opino no sé què, i resulta que això després no té continuïtat.
No, no, és a dir, tots els...
Que jo penso que no. Vull dir, hi ha uns que sempre a mi m'ho han dit, no? Oh, no val la pena, no sé què. Això seria un. L'altre seria el tipus de veí que considera que ja li faran. O sigui, que no cal que s'impliqui, que no cal que ell digui la seva opinió, sinó que ell ho faran, i si no està bé, doncs...
Ja es queixarà, llavors.
Sí, ja es queixarà, o no, o fotre'l al camp, senzillament, no? O sigui, és difícil, per això aquesta implicació, aquest viure al lloc on estàs, només es pot fer, precisament, si tens interès en això. Perquè hi ha gent que no, hi ha gent que... Jo estic cansat de veure gent, parlo amb el tema de la programació cultural que tu apuntava, Raül, que no té ni idea del que es fa. I quan hi ha una festa, per exemple, el dia de la música o el dia del teatre, passa per un lloc que estan fent alguna cosa i mira i diu, què estan fent aquí? Què és això? Jo em ja trebo un cartell collonut allà, enorme, que diu que hi és un grup determinat.
Si no ho envien a l'Instagram, no?
I en canvi, no té ni idea, no?
Eduard, és que haurem d'acabar.
Què dius ara?
Sí. Deixem que tornis amb el teu amic al parquímetre.
Tinc més amics que el parquímetre,
afortunadament.
Això
esperem. Jo l'he vist fent tertúlies al bar.
Moltes gràcies a tots, Raül, Aina, Agata, Rogel i Eduard, que vagi bé. I ho acabem amb una dada que m'acaba de frapar molt fort, que és que ja fa 2 anys de la vianantització del carrer de la Creu. 2 anys. Tinc la sensació que va ser el mes passat i no, ja fa 2 anys. Anem a publicitat les notícies i tornem de seguida, que avui volem parlar sobre l'Ictus. Fins ara.
Molt bon dia.